1, 2, 3, 4, 5, 6.
Amb la ràdio posada, diu la cançó. Pepo, escolta, has pogut sortir a caminar, tu que ets tan pronta? Escolta, quin dia més polit, quina llum, quina nitidesa, Déu meu.
No, jo els hi faig cas amb aquests experts que tenies ara aquí. Bon dia de nou. I venc amb bici, camina poc, però he vingut amb bici des de...
Ja, però no has anat fins a la plaça de Sant Francesc, que per cert no hi ha ningú, eh? La gent ha pres consciència i hi ha molt poca gent avui pel mig.
Caram.
Sí, home, ben fet, ben fet. Escolta... anem a parlar una miqueta de motor, i és que l'eivissenc Toni Vingut ha finalitzat el Rally Dakar en 9a posició en la categoria de quads. Toni Vingut ha complert el seu objectiu, i és l'eivissenc, en aquest cas, primer que ha finalitzat un Rally Dakar després que l'any passat, primer cop que anava, no va complir aquesta missió. Enguany ha set Aràbia Saudí, i tinc ganes que m'acompanyis en aquesta entrevista, Pepo. Tu que ets un beduí d'esperit.
Bé, doncs encantat.
Vinga, va, amb la ràdio posada, això sí, com diuen els Mother Lovers. Adi. Recordem, Pepo, que és el primer Vicenç, però el segon Pitius, que el primer Pitius el vam tenir aquí, en Xico Andreuet, en Xico Ferrer, que la va fer moto i després acompanyant un mallorquí en cotxe. Records en Xico, aquí, Xico de Foreva. Escolta, saludem ja en Toni Vingut. Molt bon dia, Toni.
Hola, bon dia.
I enhorabona.
Gràcies. I per cert, en Xico Ferrer, des que parles, ha estat un dels meus mestres.
Sí o no?
Ha sigut
un mentor, un referent.
Sí.
Bon tio, en Xico, eh?
Sí.
Escolta, què, estàs descansat? Has pogut descansar una mica o com ho dus, això?
He pogut descansar una mica, però encara em quedo descansar una mica més.
Sí? Va, en Pepo em vol parlar. Pepo és el nostre home aquí del motor, en Pepo.
Bé, Toni, explica'm-nos un poc. Perquè, clar, després d'aquestes maratonianes etapes, especialment la, diria que era la penúltima, que vas haver de fer un bon tram de nit i vas estar moltes hores sobre el quad, explica'm-nos com tens el cos.
Pues estic molt cansat. Encara estic dormint moltes hores i bueno, quan vaig tornar d'allí no sabia tancar les mans del tot.
Wow.
Però ara ja han passat uns dies i això per lo menys ja ho puc fer. Ja puc.
Estaves encarcarat, no, Toni?
Sí.
Bueno, escolta, això suposo que t'han guardat salsa Nadal, perquè això és mano de santo.
Sí.
Home, una miqueta de salsa i a descansar, a fer hores de son, no?
Sí, exacte.
I escolta, i has d'anar al fisio o, en fi, a rebre massatges per intentar, doncs, recol·locar tot el cos? Perquè, clar, quantes hores passaves damunt la moto en la mateixa posició? Damunt el quad, perdona.
Sí, bueno, mateixa posició no, perquè mos anem movent molt, no?, damunt des quad, però, no ho sé, des de... Potser sortíem a les 5 del matí i lo normal, eh? Si no hi ha problemes, pues, potser arribava entre els enllaços, pues, potser a les 4 o les 5 de la tarda, o sigui, a unes 12 hores, això entre enllaç i tram cronometrat. Això un dia que surt tot bé. Si es gira una mica i surt malament, pues, ja quasi... no ho sé, moltes més hores, no? Quasi 24 hores.
Déu-n'hi-do.
No?
Explica'm-nos, Toni, la teva aventura, diguem-ne, inesperada a l'etapa 11 del Rally Dakar, aquella que ens va fer patir tant.
Sí, bueno, de fet, era l'etapa que ja mos havien advertit en el briefing com que anava a ser una de les més dures i llargues del Dakar. Per rematar, tindria els darrers 100 quilòmetres de dunes, i bueno, i uns quilòmetres 160, que això eren al matí, no sé, igual a les 10 o a les 11 del matí, vaig començar a sentir una remor molt dolenta en el motor i feia 15 quilòmetres que havia passat per un punt d'assistència. Hi ha uns punts on podem tenir assistència. En el Dakar no n'hi ha molts, altres proves en tens diversos, en el Dakar pues, n'hi ha molt pocs, però per sort havia passat per un punt d'assistència i feia 15 quilòmetres i vaig pensant donar la volta i tornar a poc cap allà. Allí vàrem obrir part del motor i vàrem veure que pintava molt malament i que no acabaria perquè em quedaven uns 350 quilòmetres i vàrem decidir canviar el motor. Tenia un motor de recanvi, però no el tenia allí en aquell moment. Me l'havien de portar i bueno, això va tardar molt. I bueno, vàrem passar pràcticament tots els participants ja per allí i vaig reemprendre la carrera cap a les... quasi les 5 de la tarda, més o menys així. Allí les 5 i mitja es fa de nits, o sigui que vaig fer l'etapa de nits. Allí de nits és molt més difícil, vas a un ritme molt més lent, és difícil orientar-te i, a més, molt important, el tram estava molt, molt desfet perquè havien passat tots els cotxes i tots els camions deixen el camí desfet amb unes roderes molt, molt profundes i la terra molt, molt fluixa que t'aclaves i no pots, o sigui, et quedes atascat. O sigui, res que veure amb el panorama que veiem normalment les motos i els quads que sortim primer, que ho trobam malament, però no tan malament. O sigui, que va ser molt, molt complicat.
Toni, quin panorama? O sigui, a l'hora que normalment arribaves a meta, et quedaven encara 350 quilòmetres, a més, de nits i amb molta duna per davant. I al desert, sol. Vas tenir por?
No, bueno, jo el que pensava és que tenia molts de números de no arribar a temps i de que no em deixessin continuar. Jo tenia com a hora límit, s'hora, ara no me'n recordo si és s'hora en sa que sortia la primer moto o que sortia sa darrer moto, el dia següent. I vaig arribar unes poques hores abans, una hora abans o alguna cosa així. O sigui, molt, molt, molt just. Però bueno, por no, això no hi ha que... L'únic que sabia que seria molt dur i que se'n faria molt llarg i així va ser.
Vas poder dormir en arribar?
Sí, vaig dormir una hora.
Una hora, caram. Una hora i se'n tornem-hi després, clar.
Exacte. Jo, o sigui, a l'hora que jo vaig arribar, perquè són molts de participants i sortim cada... amb un interval de temps, no? Els primers cada 3 minuts i després es va juntant fins a cada 30 segons, no? I jo a l'hora que vaig arribar, com que havia fet... O sigui, cada dia et col·loquen en funció dels temps que has fet a l'etapa anterior. Com que jo aquí vaig arribar tan tard, doncs sorties darrer, no? De motos i quads.
Clar.
I que surten mesclats, no? Motos i quads. I després surten els cotxes i els camions, ¿vale? I quan jo vaig arribar, doncs, en el poc temps ja començaven a sortir les primers motos. Però jo tenia de marge fins que sortís el darrer, que era jo, no? I allà, potser, quasi 2 hores de diferència entre el primer i el darrer, no? I, o sigui, que quan jo arribava ja començaven a sortir motos, pràcticament.
A més, al llarg d'aquest Dakar has doncs, tingut algunes fites, com per exemple ser líder en alguna de les etapes, o sigui que en Toni ha vingut d'aquí, de les Pitiüses, no està tan lluny del gran nivell de grans pilots internacionals.
Escolta, nové de 16, eh? Nové de 16 quads. Toni.
Sí, sí, perdona.
No, et deia que en algunes etapes vas liderar fins i tot la classificació. El teu nivell, per tant, està allà en la línia dels grans pilots que participen en el Dakar.
Sí, el que he vist, bueno, és una prova en sa que entren en joc molts de factors, no? No, hi ha que anar ràpid, hi ha que saber navegar bé. Navegar bé per jo vol dir navegar ràpid, no? O sigui, si vas més a poc és més fàcil navegar, però en el moment que comences a anar ràpid és més difícil decidir per on has de passar d'una forma quasi instantània, no? I després saber gestionar sa carrera, o sigui, entren en joc moltes coses i és una prova molt difícil, però sí que vaig liderar en diverses etapes i hi va haver una, la primera vegada que ho vaig fer va ser l'etapa 9, que vaig anar durant els 90 primers quilòmetres en primera posició. Jo no tenia ni idea d'això, perquè com que rodam és cronometrat, doncs no ho veiem, no? Però quan vaig acabar m'ho varen dir i bueno, això va ser una injecció de motivació molt grossa, no? Sí, igual amb un poc més de sort pues, ho hauria pogut fer una mica millor, però bueno, estic molt content i sé que treballant una miqueta en les coses que es podrien millorar, pues, crec que ho puc fer bastant millor en una propera edició.
Toni, quan comenceu un Dakar, suposo que l'organització i, de fet, l'experiència d'haver-lo seguit, perquè entenc que tu quan eres boix ja seguies les, en fi, totes les edicions amb els grans, amb De Orioli, amb Peter Ancel, amb Ari Vatanen, amb Jack Hicks, eres fan ja quan eres petit del Dakar?
Sí, jo segueix el Dakar des de que som molt petit. De fet, és una cosa que sempre m'havia agradat.
Et van portar mai a Barcelona a veure quan es feia el Barcelona-París Dakar, que n'hi deien, a veure la sortida allà al port o així?
O no, etapa? No, ho havia vist sempre per la tele. Mm. De totes maneres, és una prova molt, molt enfocada cap a la televisió, no? Perquè les imatges més impactants sempre són a llocs molt, molt inaccessibles. Però sí, ho havia vist per la tele, només.
Jo te preguntava, feia aquesta pregunta, perquè el Dakar de vegades ha estat tenyit per la tragèdia, amb accidents, amb atemptats... Què us diuen quan aneuen allà? Escolteu, heu de firmar algun tipus de declaració responsable conforme no portaré el Dakar a l'organització del judici si me passa això o l'altre?
Sí, sí, mos fan signar molts de documents de que eximim a l'organització de responsabilitat. I si és un... Si és, desgraciadament, pues si és un rally que pot ser perillós, bueno, també sempre hi ha categories que són, jo crec, més perilloses unes que altres, no? Però sí, hi ha que anar alerta.
Deixem tornar a aquest Dakar 2021. Hem tingut la sensació que en els trams més tècnics en Toni Vingut és quan se n'en sortia millor, però en canvi, quan el tram exigia més, diguem-ne, velocitat, doncs el teu quad no arribava. És correcta aquesta interpretació?
Sí, jo m'he donat compte, bueno, es poden fer moltes coses, no?, perquè una moto o un quad corri més, però normalment això t'afecta o t'influeix molt a la fiabilitat, no? Com més cort, pues més probabilitat tens de rompre. Jo amb aquest aspecte he estat bastant conservador i qui s'ha impactat una mica de conservador, perquè me n'he donat compte que tenia un quad que corria més bé poc, i hi havia algunes etapes que tenien moltes rectes i veia allí que, bueno, que en general tots els altres quads veia que corrien més que el meu. Crec que és un camp amb el que he de treballar l'any que ve, no és difícil, però sí que he d'anar al tanto perquè la fiabilitat pues, baixarà. I, bueno, després, com que hi ha trams en sus que hi ha més revirats, pues, allí no et fa tanta falta tenir aquesta potència, que són els trams on precisament m'ha anat més bé.
I com es fa això? Convertir un quad en un vehicle més potent, que tingui més velocitat? Com es fa? Invertint més? Confiant en enginyers perquè canviïn coses del motor? Com es fa?
Bueno, hi ha tota una sèrie de components en el mercat que es poden comprar i muntar. N'hi ha alguns que són... Sí que és veritat que n'hi ha alguns components que són més cars, però n'hi ha uns altres que no tenen per què ser molt cars i te fan augmentar la potència. Això no és una cosa... Amb un quad, en el nivell d'un quad, no és excessivament complicat. A mi amb un cotxe ja sí que parlem d'imports molt més grossos, però amb un quad és bastant senzill.
Abans comentaves, Toni, que et calia millorar alguns aspectes, un d'ells, per exemple, el motor, per tenir més velocitat. Amb la navegació també m'ha paregut entendre que volies també treballar això.
Sí, sí, la navegació és un camp que trob bastant difícil i, bueno, el que jo veig és que si vaig molt tranquil no tinc cap problema per navegar, però si que vaig una miqueta ràpid comença a fallar i aquí veig que em falta treballar amb aquest aspecte. Crec, tinc entès que és un aspecte molt fort, un punt fort d'en Xico Ferrer, de Formentera.
Sí.
I bueno, en el meu cas no. Tampoc és una cosa que hagi practicat molt, no? Jo sempre venc de... He corregut amb altres modalitats i això és una part molt específica d'aquest tipus de curses, tipus de car. No tinc tanta pràctica. Però bueno, jo crec que tot amb un poc de pràctica es pot millorar.
Escolta, Toni, mira, dues qüestions per acabar. Per una banda, tu deus haver conversat, suposo que es crea una petita gran família entre tots els que feu el Dakar, i molts dels competidors enguany també deuen haver fet altres edicions, ja sigui a l'Àfrica, quan es feia a l'Àfrica, o ja sigui doncs, a Sud-amèrica, com s'ha fet els darrers anys. Què diuen en comparació amb aquestes dos territoris? Que Aràbia Saudita potser és una mica més dur?
Bueno, aquest any ha estat més dur que l'any passat. Mm. Això sí que és indiscutible, així en general, amb els pilots. Respecte a Sud-amèrica, ja no t'ho sé dir. Jo penso, igual el Dakar de l'any passat va ser una mica més fàcil i allà tampoc la gent que conec més així, més propera, no n'han fet tants, no? Per exemple, una diferència que me diuen curiosa és que, per exemple, a Sud-amèrica tens aficionats per tot,
yeah.
O sigui que tens gent que t'està seguint per tot, hi ha gent, tot el temps veus gent, i en canvi a Aràbia Saudí estàs allà enmig del desert tot sol, no veus
tot
a ningú.
Sol.
Dificultats, no ho sé. Bueno, hi ha alguns tipus de terreny que potser no... Que un lloc que hi són i un altre no, no? Per exemple, a Sud-amèrica era molt famós el Tesfes, que és una terra molt... Com si fos farina, una pols molt fina, que... Tant, és difícil circular per allí perquè te quedes clavat, com també és molt agressiu pel motor perquè passa pel filtre d'aire i acaba deteriorant el motor. I això a Aràbia Saudí no ha predominat gaire, no ha estat una cosa molt, molt predominant. I després, una cosa curiosa, per almenys jo veient-ho per la tele, Sud-amèrica, creuaven rius i Aràbia és que aigua no en veus pràcticament per res.
Clar.
És molt sec, molt sec.
Escolta, has tornat tu sol i el teu quad arriba després amb, no sé, amb un avió especial o amb vaixell, com va?
Arriba amb un barco. Mm. L'organització té un barco on porta tots els vehicles de competició i d'assistència i el duen a Marsella. Això, per anar allí, el vàrem haver de carregar un mes abans a Marsella i per tornar crec que serà més ràpid. Igual d'aquí una o dues setmanes ja el tenim per anar a recollir trastos.
Toni, i l'any que ve, més Dakar?
Sí. Aquest és el plan, millorar tot el que... He pres nota de tot el que es podia millorar i treballar sempre en aquest sentit, perquè sempre hem d'anar mirant endavant i de fer-ho millor, no?
Molts dels nostres oients es deuen preguntar com es relaxa en Toni Ingut després de 12 hores circulant pel desert, intentant arribar doncs, a bon port. Com ho fas? Pots parlar amb la teva família cada nit des del campament? No sé, mires les notícies, el que està passant a Eivissa i Formentera. Com ho fas?
Sí, bueno, allí no tinc molt bona connexió. Hi ha llocs on no hi havia cobertura, uns llocs que sí. Tampoc tenia... no era fàcil per jo, perquè dormo en una tenda de campanya i vaig amb un camion que em fa assistència, però a la nit no tenen llum, o sigui, fan servir generadors i durant els dies sí que els tenen en marxa, que és quan puc carregar el mòbil, i potser quan me'n vaig a dormir ja no puc carregar el mòbil perquè el generador està parat, o sigui que estava limitat tant en bateria com en connexió, o sigui que això era bastant complicat. Després, bueno, quan arrib, el que faig és anar a menjar, hi ha un menjador on i la veritat és que...
Què tal el menjar?
Perquè, bé, allò m'agradava. Hi ha gent que és més... s'adapta menys, no?, al menjar de diferents llocs, però jo el menjar d'allí m'agradava bastant. I el que feia era, la veritat... Mira, carregar el camelback d'aigua pel dia següent, fes les gafes netes, recollir quatre coses, el mecànic es posava amb el quad, sopava, i és que ja era hora d'anar a dormir, pràcticament, perquè ja. És que començant molt pronta...
I feia molt de fred a la nit, o no?
Pues hi ha hagut molta diferència, perquè a la costa fa calor i a l'interior fa fred. A l'interior més o menys fa un fred com aquí els dies que està fent més fred, o sigui,
em feia
bastant. I això, que igual no és molt, però quan estàs tot el dia de les 4, pues, acaba fent-te passar fred, no?
Toni, tens garrits, tu?
No.
No? Va, d'acord, o sigui que no tens aquest dilema de si comprar-los ja una moto o no? Una moto petitiva d'aquestes que de vegades... quan veiem fotos, quan veiem vídeos, doncs, de Marc Márquez amb 5 anys no tocant el terra i anant amb una moto, tu de moment això no...
No,
no t'hi has de repensar. Gràcies, Toni. Us hem passat molt bé escoltant la teva aventura i descansa, sobretot, i, en fi, i a practicar i a preparar ja el de l'any vinent. Gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.